Radio Astel.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
No som el Boss, no som Bruce Springsteen, però la banda de Camins, aquesta tarda nit, tenim concert. Hey! Bona vesprada d'aquest dissabte 29 d'abril del 2023. Aquí comença, ara i aquí, el Camins enllaunat de luxe, continguts exclusius. Per tant, tenim per endavant uns minuts de ràdio i començarem parlant amb Fermín Delgado. L'escoltem ara, venim de la missa de la Basílica. El rector de la Basílica de la Mercè ens parlarà de tot el que es cou en aquest temps, en aquest temps pasqual a la Basílica, amb el seu gracejo personal, serà de seguida. Tot seguit, passarem revista als continguts més destacats que presenta el setmanari Catalunya Cristiana. Aquesta setmana farem amb el Joan Andreu Parra, que ens ajudarà a descobrir-los. I a la part final del programa, per arribar a les 9, recuperarem la secció dels microcontes que ens va portar el gran Alberto Gómez dimecres passat en el nostre dia per excel·lència de la ràdio nocturna. Match Point, els moments decisius de la vida retratats en microcontes. Amb tot això, des d'ara i fins les 9, bona nit, Barcelona!
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs per començar el Camins cap de setmana, que millor que rebre en les zones de Ràdio Estel, la ràdio amiga, la ràdio amiga, ho diu així de tant en tant, a les seves homilies, al padre Fermín Delgado. Padre, bona
Hola.
Vesprada.
Bona vesprada a tothom.
Això és dia al Mercè. A qui ens expliques? Bueno, jo crec que la gent ho té claríssim perquè ja portem molt de temps. Però cada 15 dies, els dissabtes, després de la missa, ens expliques una mica què bull al caldo, al brou de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona.
Bueno, pues sempre coses.
Sempre hi cositas.
Bueno, empezamos ya con esta mañana.
Yo pensaba que me anabas a hablar de Bruce Springsteen, porque con tothom parla...
Pero hoy me he dado cuenta de que estaba por aquí, que el pobre yo creo que su nivel debía de ser muy alto y tiene que volver a trabajar.
Te digo una cosa, Obama va a anar a la Sagrada Familia a ir y sí. Dic, calla que no vagi també a la Mercè, perquè al final... No.
Todo se andará.
Ya anirá. Una otra ocasión. No es
hombre,
por tot.
Comenzará el Barça con su Copa de la Liga.
¿La Copa de la Liga? ¿Qué dios hará?
Sí, hombre, ya ganará con 11 puntos de diferencia con el Madrid. Sí. Eso ya está
pasa
hecho.
Que, perdona, ya, si et posas futbolero, yo entro enseguida. Guanyarem la Liga plorant, será patètic. O sea, guanyarem la Liga...
Pero qué pesimistas que sois.
No, porque estem jugant fatal. Ara juguem d'aquí una estona a les 9 contra el Betis.
Con 11 puntos de distancia, es imposible.
No, la guanyarem, però la guanyarem i direm, va.
I si encima el Madrid hace lo mismo, això... pues ¿qué quieres?
No, el Madrid la qüestió és que no guanyi la Champions. Bueno, va, ja
bueno,
parlarem de futbol.
Bueno, yo soy un poco más agresivo, sin dejar de ser del Barça, soy más del Español.
Ya
y entonces, sé, pues sé. Bueno, oye, muy mal, pobrecito Español.
Malament, l'Espanyol, no sé. Malament.
Lo único bueno de esta situación es que si baja, volverá a subir y volverá a ir a la Basílica.
Això sí. Ah, mira.
Porque cuando le va bien en primera, no va. Tiene que subir a primera.
Doncs mira, igual l'any que ve els tens per aquí, si també anar a pujar. Va, explica'ns què es cou.
Bueno, pues mira, empezamos esta mañana, ya hemos tenido una maravillosa boda de Paco y Mariona.
¿Paco y Mariona?
Sí, sí, muy buenos chicos, con 300 y pico invitados. Comenzamos ya la temporada de bodas.
Temporada de bodas.
Y bueno, pues es muy bonita, pero también comporta mucho trabajo, porque hay que preparar las bodas, las preparamos muy bien, a conciencia, acompañando a los novios desde muchos meses antes, ayudándoles en todo, tanto en la gestión de los documentos, como en la en explicarles, pues bueno, litúrgicamente cómo se ceremonia, a nivel espiritual con el cursillo matrimonial y luego también con pequeños detalles, que de esto se encarga más Mónica Padrón, de las cosas más prácticas. Y son muchas reuniones, no es solo una y ya está.
No es arribar y moldre, la cosa tiene una mica de...
Escolta, la pareja es distinta.
¿Y els cursets aquests prematrimonials, això com ho organitzeu? ¿Quant dura, més o menys?
Pues normalmente suelen ser dos tardes de domingo, que es el día en que está más libre, ¿sabes? Con el trabajo y eso.
¿Dos tardes no me hago?
Sí, dos tardes.
Eso pasa bien.
Y bueno, sí, porque normalmente se suele organizar cuando hay dos o tres parejas y entonces comparten mucho. Incluso tenemos un proyecto en el mes de junio de que las parejas que ya se han casado en la Merced, incluso aquellos que no se han casado, pero bueno, quieren pues hacer una reunión, una especie de merienda, el 11 de junio creo que es, pues bueno, pues para compartir y para hablar y para a lo mejor comenzar, pues no sé, un pequeño seguimiento, ¿no? En lo que podemos ayudarles, pues les ayudaremos, evidentemente, sí. No ya en su vida de casados, que
está molt bé, sus cosillas. Está molt bé que més enllà del folclore, que molta gent, ¿no?, l'església i el traje, sàpiguen una mica el sentit de lo que és el matrimoni cristià, com a mínim, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los que van por la Merced puedo decir que son gente de
sí,
fe.
Perfecto.
Y que saben a lo que van y que quieren, de todo corazón, pues que su matrimonio pues realmente sea un momento de felicidad, no en ese momento, sino en toda su vida, ¿no? Pero bueno, nuestra sociedad es compleja.
Sí.
Y las personas, pues también, y bueno. Que no pase, como decía Rocío Jurado en su canción, se nos gastó el amor
de tanto usarlo. De tanto usarlo.
Entonces, pues bueno, esperem hay que dinamizarlo todos los días.
Espertan, época de bodes a la
basílica. Ahí está. Y luego, pues también, sí. Pues mira, el día 4 de mayo, la Hermandad de la Merced, pues celebra su asamblea anual, estará presidida la misa a las 7 de la tarde por el señor cardenal don Juan José Omella.
Toma.
Y bueno, y se hará la misa pues con solemnidad, después viene la asamblea anual, que es una reunión.
¿Eso será diumenge?
No, es el creo que es el jueves día 4.
Ah, dijous, sí. Vale, perfecto.
Y el día 6 es San Pedro Nolasco. Uh-huh. Entonces celebraremos pues el triduo de San Pedro Nolasco e intentaremos pues que la misa del sábado pues tenga ese esplendor también. Intentaré que el padre provincial presida ese día la misa.
Muy bien.
Porque en fin, que menos, ¿no? Que es el provincial que en el día de San Pedro Nolasco, aprovechando pues Radio Estel, pues también difunde ese mensaje mercedario, ¿no?, a todos nuestros oyentes. Además, así también hacemos un poco de vacaciones de mí mismo, que la gente estará cansada y así hubiera una voz diferente, y que tampoco está de más.
No, yo creo que la gent le agrada el estil
sí,
Delgado.
¿Crees?
Jo crec que sí, jo tinc aquesta sensació. De fet, no sé si te coment... No, mira, crec que fora de micro no t'he comentat les dades de l'EGM, de la Basílica de la Mercè, de la missa. Doncs que sàpigues que ens escolten les retransmissions dels dissabtes 10.000 persones.
Uau, ja sí hemos doblado, ¿no?
Doncs no recordo la cifra anterior. Doncs ara estem en 10.000.
A partir d'ara empezaré a pedir emolumentos a ràdios.
Progressió aritmètica, no sé, igual...
Bueno, yo me alegro mucho porque la ràdio... Además, Radio Estel es una radio de casa, pues bueno, pues ¿qué quieres?
La radio amiga, la radio.
Claro, pues ¿qué quieres que os diga? Pues está para eso, para llevar pues las buenas noticias, sobre todo el Evangelio, la figura de Jesucristo a todos los lugares y dar ánimo a aquella gente que lo necesita, ¿no? Sean más creyentes o incluso menos creyentes. Cualquier ocasión es buena para hablar un poco de lo bueno de la vida.
Fantàstic.
I del Senyor.
Molt bé. Ja, per tant, sí que es descansarà una mica del estil Delgado, que, bueno, però sobretot...
Bueno, si conseguimos que venga el provincial, que a lo mejor no puede, porque el pobre tiene mucho trabajo. Ya
bueno,
veremos a
tú
ver.
Tú tens poder de convicció.
Y luego el día 7, ¿sí?, que es el próximo domingo, celebraremos la unción comunitaria de enfermos. Lo hacemos siempre en Pascua.
Molt bé.
Un domingo. Para que aquellas personas mayores de 65 años, enfermos crónicos y aquellos que, bueno, en un plazo breve o a medio plazo tienen que vérselas con el quirófano y con el cirujano, por lo que sea, pues bueno, pues es un momento pues para encontrarse con el Señor también en el dolor y en la enfermedad, que nos da pues ánimos y nos ayuda a verlo todo con esperanza.
Porque refrescanos una mica el sentit de la unció.
Es que muchas personas confunden, y a lo mejor son cristianos de toda la vida,
que ya que, es la extrema unción.
Claro,
¿eh?,
del cura y del doctor, cuanto más lejos mejor. Se decía que solo hay una baldosa de esas de una casa.
Es buena.
Del cura y del doctor. Entonces, pues bueno, pues claro, el cura viene a casa. Incluso la gente que a veces llamaba al cura aprovechaba pues que el enfermo ya no era consciente. A veces sí. ya llegaba tarde.
Espera a ver masa.
Y entonces, pues no sé, para no impresionar. Es que tontería, pero si no es eso, no sé si significado, ¿no? Entonces, esta emoción es cuando me llevaban al cura ya in extremis, o sea, cuando ya estaba la cosa muy mal.
Sí.
No hace falta. Yo he conocido enfermos, incluso pues algunos ya están con el Señor, pues que ha sido un camino muy bonito el acompañarles, ¿no? Y que además han sido gente héroes de la fe, porque realmente han llevado su cruz con, no sé, es para escribir un libro, ¿no?, de muchas personas que he conocido yo, enfermos terminales, que realmente edificantes.
Però la unció dels malalts, en aquest cas, és com un demanar a l'Espírit Sant que ajudi
claro,
al malalt.
Claro, es que pensamos que Dios solamente está, no sé, está en las buenas y sobre todo en las malas.
No, la creo.
Que a veces es cuando pensamos que no está ahí, no hacemos más que quejarnos, nos miramos el ombligo y nos damos cuenta de que está con nosotros, está a nuestro lado. Y bueno, no sé, es esa ocasión pues para darnos cuenta que Dios nos ama en nuestra cruz también, no?
Per tant, diumenge dia 7
a les 11.
A les 11 tenim aquesta trobada. Si teniu algun problemeta de salut, doncs demaneu-lo.
Si és una persona que és joven, que no s'ajusta a estos paràmetres i tal, pues bueno, pues que lo consulta en la sacristia. Uh-huh. Porque esto no es una especie de vudú ni una especie de sortilegio.
No,
hay gente que lo confunde, ¿eh? Siempre alguno se cuela y dice que se lo diga.
Yo cuando escucho el que acabas de decir, por ejemplo, ahora Fermín, siempre pienso en las palabras del Señor de tu fe te ha salvado. Es decir, el punes aquí es creer que el Señor te ayudará.
Bueno, muchas veces digo yo a las personas que quieren recibir este sacramento, digo, oye, yo no lo he recibido nunca. Lo he administrado muchas veces, pero, o sea, esto es solo para aquellos sujetos que merecen recibir el sacramento por su situación.
Correcto.
Que ojalá nosotros tardemos mucho en recibirla.
Al final, la malaltia és una cosa que normalment arriba.
Sí, nos encontramos todos.
Abans o després ens trobem. Per tant, tenim època de bodes, tenim Joan Josep Omella presidint l'Eucaristia el dia de... Com era això?
Del dia de l'Assemblea Anual de l'Hermandat.
I després tenim la unció dels malalts.
Sí, y luego, pues bueno, estamos restaurando los dos retablos pequeños que hay a cada lado del altar. Uno dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pensando ya en el mes de junio, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y el otro es de la Inmaculada Concepción, pero vamos a arreglar los dos, a sacarles brillo. Yo creo que cuando ven el resultado, porque se encarga Beatriz Montobio, la gran restauradora de la imagen de la Virgen de la Merced, pues está en esto, y yo creo que el resultado va a ser impresionante.
Doncs esperem que sí. Sempre teniu...
Al final, nos llevaremos todos gafas de sol por el brillo que van de todas partes.
Entraràs allà dins i diràs, no veo nada, fins que al final les ulleres... Escolta, no, però sí que és cert que a la Basílica sempre hi ha tasques, d'aquestes de restauració.
Sí, perquè és un edificio antiguo y bueno, pues acabas con una cosa y vuelves a empezar con otra. Bueno, pero es así. Las grandes obras todavía no las hemos empezado a hacer, que es la reforma del sistema eléctrico total, que eso cuesta un cuarto de millón.
Sí, y luego, pues, en patín de tant en tant, que marcha la llum allà.
Bueno, ahora cambiaremos el contrato, la potencia de
luz, ¿no? Eso ayudará
a ver si eso ayuda un poco, pues, a que no salte.
Vale.
Pero nos venía muy bien el día de la Merced que saltara.
Ya, saltés, a ti t'agrada.
Y el cardenal, que es muy vivo y muy oportuno, pues decía, hombre, esto significa que hay que apoquinar. Y bueno, ese día la colecta era buena.
El cardenal Josep Omella, que es molt espontani, també, y salta aquestes coses. Fermín, doncs, com sempre, tenim moltíssimes coses i encantats de trobar-nos amb tu, que ens visitis.
Un placer.
I res, molts ànims, perquè ara ho comentàvem també fora de micro. Dic, tens la sensació que no pares, Fermín.
No, ara nos vamos al Rocío.
Ah, ya, es veritat.
Hombre, nos vamos del día 14 hasta el 20, creo que es. Vamos allà.
Doncs a gaudir-lo, perquè és l'època.
Muy bien, ahí está.
Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mare de la Mercè. Això és Dial Mercè, la vida de la Basílica que no para, i ell ens la porta i ens la comenta. Nosaltres, que res, fem uns segons de respir i continuem.
Un abrazo.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Camins, cap de setmana, camins enllaunat, camins en contingut de luxe. Molt contents de rebre en aquest moment, ara mateix, el representant del Setmanari Catalunya Cristiana, amb qui passarem revista dels continguts més destacats del setmanari que surt aquesta setmana. Ja el podem saludar via telefònica. Joan Andreu Parra, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vinga, doncs, què teniu preparat per aquest número que sortirà demà? Què ens pots destacar?
Doncs mira, aquest número que porta data de 30 d'abril, el tema principal porta per títol Sindicalistes Cristians Laics de Frontera.
Sí.
I hem considerat que era un tema oportú perquè coincidia que l'endemà s'escau el 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors. En aquest reportatge parem atenció al fet que la fe empeny alguns creients a comprometre's per dignificar les condicions de vida de la feina i a reivindicar dins de l'Església un món obrer que la veritat és que s'està empobrint cada dia més.
Sí, sí, i tant.
De fet, el Papa Francesc en diverses ocasions s'ha adreçat al sindicat i ha dit que avui podrien ser un dels profetes de la societat. I per parlar d'aquesta qüestió, entre altres persones, en el reportatge hem pogut parlar a Maribel Saldívar Royo, que és treballadora i ja sindicalista jubilada, sobre aquesta qüestió. I ella ens diu per què els sindicats tenen tan mala premsa.
L'escoltem.
no interesa que los sindicatos funcionen bien, que haya un sindicalismo pues eso, reivindicativo, que los trabajadores lo vean como un medio para ir consiguiendo pues una mayor dignidad. Entonces no interesa la capital, ni interesa muchos medios de comunicación.
No interesa, Joan Andreu.
Sí, de fet, una aportació interessant que feia la mateixa Maribel, que ja veus que té un accent, en aquest cas, doncs, de La Rioja.
Sí.
Doncs és que seria important que els sindicats se centrin en els més empobrits, no? No només en les persones, doncs, que estan en professions, doncs, més consolidades, sinó que precisament mirar els col·lectius que a vegades, doncs, ni es poden acostar a un sindicat perquè estan en unes condicions de precarietat tan flagrants, no?, que no tenen ni aquesta opció.
Sí, sí, és a dir, ampliar la mirada, com tu deies, no només a les persones que ja estan consolidades a la feina i porten anys treballant en més o menys bones o dolentes condicions, però treballen, sinó els col·lectius que tal vegada, i tots tenim al cap els que poden ser, pateixen més, eh?
Això mateix. En el reportatge també hem volgut incorporar la veu de la Mercè Soler, que és una laica directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, i ens ha donat raons, no?, de per què seria necessari que els cristians ens comprometem sindicalment.
Doncs escoltem a la Mercè Soler.
Si els cristians realment volem realment creiem que el regne de Déu comença quan la gent està ben atesa i fa una feina creativa i no està explotada en el lloc de treball, doncs cal comprometre's en els sindicats.
Compromís en aquest cas.
De fet, hem també, Rafa, fet com una perspectiva històrica, no?
Sí.
Cert que entre la mirada entre església i sindicats a vegades ha estat com, bueno, una mica plegada de prejudicis mutus, no? Malgrat que, per exemple, sindicats importants com Comissions Obreres, doncs aquí a Catalunya es va fundar a l'Església de Sant Medir. I això, doncs, els sindicalistes que tenen més edat és una cosa que la valoren i la tenen present. Però aquest fil històric potser els més joves, doncs, ja l'han perdut.
Sí.
En qualsevol cas, segur que hi ha coses en comú entre totes dues institucions, i de fet la pròpia Mercè Soler ens ho explica.
En primer lloc, en aquest sentit de sensibilitat per la gent que més pateix, és a dir, sensibilitat per la gent que no troba feina, sensibilitat per la gent immigrada que arriba aquí amb ganes de treballar i es troba amb mil i un obstacles per poder obtenir tots els permisos corresponents. Vull dir, aquesta sensibilitat és comuna, no? I després hi ha aquest treball, cadascú des del seu àmbit, per la justícia, no? O sigui, és molt evident que els sindicats treballen perquè hi hagi més justícia social, i és molt evident també que l'Església, almenys això és el que predic.
Punts en comú entre Església i sindicats, que també està molt bé recordar-los. I encara més reflexions, eh?
Doncs sí, la Maribel Zaldívar, una de les persones que participa en el reportatge, doncs indica que hi ha una gran sintonia entre el que explica el Papa Francesc i allò que els sindicats defensen.
El Papa avui no lo qüestiona a gent, los sindicatos. A nada. Incluso yo y los sindicalistas decir las frases del Papa. ¿Por qué? Porque se ha colocado donde están ellos, donde estamos la gente, y yo creo que eso es muy valorado.
Tenim encara més reflexions de Mercè Soler, en aquest cas.
Sí, en aquest cas, doncs, ella proposa que l'Església, que, com saps, Rafa, doncs, és ocupadora, vull dir, té moltes entitats, serveis, pels quals, doncs, sovint es necessiten treballadors, no? I demana, doncs, que des d'aquesta posició l'Església sigui coherent amb el que predica.
La millor manera que l'Església doni exemple amb això és tenint unes relacions laborals clares i ben conduïdes. I amb comitès d'empresa, perquè això a l'Església també li costa molt. Però els comitès d'empresa eviten els conflictes, no els provoquen.
Doncs aquestes són algunes de les reflexions que són interessants. Evidentment, l'Església sempre ha de predicar amb l'exemple.
Un altre aspecte que hem recollit en el reportatge és que el Departament de Pastoral del Treball de la Conferència Episcopal Espanyola va organitzar ara fa un any el primer seminari Monsenyor Antonio Algora, que va ser doncs, el bisbe responsable de la pastoral obrera durant molts anys.
Sí.
No? I van, bueno, van convocar diferents sindicalistes cristians i el seu director, el director de la Pastoral del Treball, Antonio Aranda, ens explica quines van ser les peticions principals que van fer els participants en aquest seminari.
L'escoltem.
Lo que más salía era un acompañamiento real de la Iglesia. Eso era una la petición quizá estrella. Cuando ellos hablaban de un acompañamiento de la Iglesia, ellos decían, por ejemplo, que desde los movimientos a los que pertenecen se sintieron muy bien acompañados, desde las delegaciones de pastoral obrera también se sentían muy bien acompañados, pero que luego, sobre todo, ellos hacían mención a dos temas. Uno, en las comunidades parroquiales no entendía el compromiso en el sindicato como un compromiso que surge de la fe, con lo cual no había un acompañamiento. Ellos en las comunidades parroquiales lo echaban mucho en falta. Y luego también hablaban, nos decían, con respecto a los obispos, de que les gustaría, por un lado, que los obispos sobre temas del mundo laboral se pronunciaran con una mayor frecuencia, como una forma también de respaldar el compromiso que ellos llevan y como una forma también de orientar el compromiso que ellos viven en el mundo del trabajo.
Sindicalistes cristians, laics de frontera, és el tema principal del Catalunya Cristiana que sortirà demà, 30 d'abril, tema principal coincidint amb la celebració del primer de maig, Dia Internacional dels Treballadors, en aquest cas Catalunya Cristiana, doncs destaca aquest reportatge amb moltes reflexions sobre aquesta realitat, la de la dignitat en el treball, que és molt important, com ens recorda tantes vegades el Papa Francesc. I, Joan Andreu, tenim encara alguns minuts perquè ens recordis altres temes que presenta el setmanari.
Doncs sí, mira, a la portada també hem destacat un tema, que és l'entrevista que el nostre corresponsal a Roma ha fet a Nicole Forti, que és la directora d'art contemporani dels Museus Vaticans i també és membre de la Comissió Artística de la Junta Constructora de la Sagrada Família.
Sí.
La senyora Forti doncs, ens diu que el més important és mantenir la Sagrada Família com un cos viu, o també altres aportacions com que Gaudí era conscient que ell no acabaria la basílica i va deixar un rastre evident, atent, sensible, però obert i no vinculant perquè pogués ser fruit d'una altra època.
Algun altre tema que vulguem destacar, Joan Andreu?
Sí, també en aquest cas, doncs, el mateix corresponsal a Roma, que ha rellevat, bueno, ha explicat que el Vaticà participarà a la propera Biennal de Venècia i ho fa d'una manera una mica provocativa i ell ho explica que és plantant un or benedictí, no? I això és concret en que la Santa Seu doncs, té una proposta senzilla i concreta que s'inspira en les encícliques del Papa Francesc Laudato Si, Fratelli Tutti. De fet, el prefecte del Dicasteri per a la Cultura i l'Educació, ell remarca que algunes de les línies principals d'aquest pontificat del Papa Francesc doncs, poden ser claus d'un diàleg amb l'arquitectura contemporània.
Uh-huh. I va, encara un darrer tema que vulguis destacar per als nostres oients.
Sí, també en aquest cas amb el corresponsal que tenim a Jerusalem, ell ens explica que malauradament estan creixent els atacs contra els cristians a Israel.
Sí.
En particular, doncs, l'Església està alertant que grups jueus extremistes s'estan enfervorint arran del nou govern israelià format per partits religiosos i d'ultradreta. I hem pogut doncs, parlar amb el patriarca llatí de Jerusalem, Pier Batista Pizzaballa, i ell ens diu que aquesta escalada portarà cada cop més violència i crearà una situació que serà molt difícil de corregir.
Doncs amb tots aquests temes també recordem als nostres oients que cada dia envieu per correu electrònic aquest e-bulletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada dia, de les notícies de darrera hora, i tots aquells que ens esteu escoltant i estigueu interessats en poder subscriure És molt fàcil entrar al web catalunyacristiana.cat, la finestra que us desplega, deixeu les vostres dades i ja tindreu cada dia Catalunya Cristiana clicant a la vostra porta per portar-vos els continguts més frescos. El Joan Andreu Parra és redactor del setmanari i avui ha estat ell qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Joan Andreu, que passis un bon cap de setmana i mil gràcies.
Gràcies, Rafa, a vosaltres.
Fins aviat. Vinga, no se vayan todavía, aún hay más.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir.
Un plaer
estar amb nosaltres.
Un plaer.
Escolta una cosa, hem sentit aquest fragment que és just l'inici de la pel·lícula Match Point de Woody Allen, el gran Woody Allen, el gran cineasta. Jo crec que és una de les primeres incursions que fa en el, més en el drama que en la comèdia, perquè ha tingut una evolució. Ell ha estat un còmic fantàstic i després moltes vegades ja ha coquetejat amb el drama directament, i aquesta és una pel·lícula que és purament dramàtica, no hi ha humor. Una pel·lícula que ens il·lustra en aquest primer moment i en un moment final, entronca perfectament el que passa a l'inici amb aquest partit de tennis i el que passa al final amb tota la trama de la pel·lícula, en què hi ha moments a la vida, Alberto Gómez...
Por un momento,
per una fracció de segon, la pilota entra i fas el punt o entra al teu camp i perds. I això es pot extrapolar a mil moments a la vida i a mil circumstàncies. I avui tu, l'altre dia, en un dels teus meravellosos àudios de WhatsApp, vas dir, hi ha àudios que em fan mandra i els teus em fan il·lusió. Doncs em deies, podem parlar d'això? I jo dic, bueno, aquest tema, a més entroncant, perquè venim del Comte de Godó i ens va fer aquella crònica fantàstica dilluns, dic, doncs parlem una mica de Match Point i d'aquestes circumstàncies que es donen a la vida del tot o el res, o que poden condicionar tantíssim.
Jo crec que sí que hi ha molts esports en els que per una petita diferència, no? Toques la glòria,
sí.
o no deixen tocar-la. I a més amb una gran injustícia, que és que el segon no hi compta.
No, el segon s'oblida.
La gent s'oblida perfectament i completament del segon. A la gent li costa recordar qui va ser segon a la lliga, al bàsquet, al tennis...
A la lliga moltíssim.
Res.
Sí, sí.
I jo crec que és injust, però és part de la vida. Quan tu jugues,
sí,
no, com a la vida, pots guanyar i pots perdre.
Petit parèntesi. Jo crec que justament aquí, tal vegada el tennis és un dels esports en què si una final, per exemple, és molt bona i està molt disputada, sí que es recorden els duels, no? Aquell partit contra aquell, encara que va guanyar un o l'altre, no? Sí que dius, aquests clàssics, aquests clàssics.
Però, bueno...
Però és igual, guanya.
No, dic que hi ha moltes finals en què el públic en general, sí, ja no tant d'especialista, no se'n recorda. I tu recordes quants títols té no sé qui, però no quantes finals va perdre un altre jugador,
sí,
que, escolta, per arribar a una final hi ha un esforç terrible de mesos, de concentració mental, i aquest esforç que només, entre cometes, arriba a la final, es queden en no res. O sigui, no, és bastant injust que quasi no hi conti, no?, arribar a una final.
Hem entrat de cara a barraca amb aquestes paraules de Match Point, però jo us recordo que Alberto Gómez és periodista, que té un llibre fantàstic que es diu Por un momento, editat per libros.com, microcontes, aquesta suggerència fantàstica de què pot haver passat, de què passarà, tu mostres un fragment de la història i nosaltres ho completem amb la nostra sensibilitat i amb els nostres records. Per cert, vull recordar que estàs en en marxa amb el micromecenatge de Contra el Silencio. Per tant, al mateix, a la mateixa web i a la mateixa editorial, libros.com, la gent que vulgui col·laborar perquè aquest llibre sigui una realitat, doncs ho pot fer.
Serà.
Efectivament, no tinc cap dubte, perquè a més va molt bé. Abans he entrat per veure com vas.
Hem de pensar que arribarem a la meta.
Jo crec que sí, jo crec que vas perfectament. Per tant, avui parlem d'això, no? De moments, però no més enfocats a l'esport o a la vida en general, de moments claus, de moment en què una decisió o una casualitat, quasi gairebé podríem dir, ens condiciona tant.
Sí, perquè jo crec que ho deien, no? De que hi ha un petit instant al que, per molt que tu t'esforcis, potser no arribes al teu desig. I llavors el somni, no? La teva meta, diguem, es desfà.
És que tu estàs d'acord, no sé si estàs d'acord amb mi, però tenim la sensació de que en aquesta vida controlem moltes coses o prenem moltes decisions, i jo tinc la sensació sempre de que no estan així, que hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres. Sí, podem prendre la decisió. Ara mira, ahir va passar per aquí una convidada que ens parlava i ens deia: és molt important triar bé la parella. Evidentment, això és una obvietat, val? És una obvietat. Però deia que és gairebé l'essència de la felicitat, estar ben acompanyat en aquesta vida. Però, clar, tu prens una decisió que consideres que és correcta, però no és tan fàcil, de vegades. Després et trobes que...
La vida dona molts girs.
Sí, efectivament.
Pot donar-te l'esquena, pots tirar quatre casilles endavant i pots tirar tres enrere, sense que tu vulguis, sense que tu esperis. I de vegades, no? Per un petit instant, no? Per una pilota que entra o que no entra. De fet, si vols, et llegeixo un i ara et diré una situació bastant, no?
Vinga,
bastant quotidiana. Però si vols, llegim primer.
És un microconte, doncs li donem l'ambient adequat. Paula, si us plau, música maestro.
Que alcance a cruzar la red o que caiga de tu lado. No podía ser tan sencillo, pensaba. Que todo se reduzca a sonreír o a maldecirlo todo.
Ajuda'm, perquè aquest m'està costant interpretar-lo. A veure.
Si,
per on vas?
Si tu arribes a la meta, acabes somrient.
Ah, bueno, clar. Sí.
Si no arribes, ho acabes maleint tot. Però realment ens agrada, acceptem, és just que tot quedi, no?, en blanc o negre.
És que segurament no és tot blanc o negre, no? Sí que nosaltres podem tenir aquesta percepció. I al final és així, perquè...
Però jo crec que a Sisipa, si li preguntes, dirà: sí, pues diumenge sí, era
ser,
o blanc o negre.
No, perquè al final sí que és cert, no? Però jo crec que al final aquesta percepció, a veure què n'opines, Alberto, aquesta percepció de que tot és blanc o negre, si no tinc això, és com si ja no tingui res, no és certa del tot. És a dir, hi ha moltes coses a valorar, moltes coses per estar agraïts, moltes coses per dir, bueno, doncs, vale, això no ho tinc, però tinc això altre, he après aquestes coses... Bueno, tot això, però cal una mínima sensibilitat, una mínima reflexió. I al final, moltes vegades no ens parem a pensar d'aquesta manera.
El camí fins a... No?
Sí, el camí, el famós camí, sí.
Camins. Mira, de fet, el tango famós de Por una cabeza, de Gardel,
sí.
Parla de Por una cabeza, de què pots arribar a perdre,
sí,
per només la diferència d'un cap, en aquest cas un cap de cavall, una carrera de cavalls, no? És un tango, evidentment, famosíssim,
sí.
En el que precisament diu quantes coses poden arribar a canviar-te la vida, no?, per una petita diferència.
Escucha-lo, Pau, escucha.
No olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer.
Hi ha tantes coses, no?, que poden arribar a canviar per una petita o quasi mil·lèsima de diferència. De fet, la situació quotidiana que volia comentar-te abans era... T'imagina que tu estàs superpreparat, tal, i estàs a punt de sortir de casa, i surts, i... just a l'escala o a l'ascensor, te'n recordes que t'has oblidat una cosa i tornes a casa.
Sí.
Quantes persones podrien dir-te en el món, a la vida, durant anys i panys,
a veure,
que els ha canviat molt pel fet de tornar a casa i sortir de casa un minut més tard, dos minuts més tard. Un accident, una pluja, una cita, un autobús, un atropello, un tal... O sigui, hi ha moltíssimes coses que per una qüestió d'un minut, de, ostres, m'he deixat no sé què, no? Tornes a casa i ja surts de casa, surts del portal, un minut més tard. Dos minuts més tard, no? El que trigues en, no? En recollir allò que t'has oblidat i tornes a sortir.
Com sempre passa, Alberto Gómez, em fas pensar en la meva pròpia vida. I és que és veritat, és així. Jo, mira, perdona, jo estic aquí fent ràdio. Amb Joan Trias, el company Joan Trias, amic, gran Joan Trias, sempre ho comentem. Estem aquí fent ràdio, ell i jo, gairebé per una sèrie de casualitats increïbles, perquè conèixer a la persona adequada, que la persona adequada et fixi en tu per no saps per què... arribar en el moment just, que et proposin i que t'encaixi, coses que dius, bueno, no és que jo hagi vingut aquí a fer una prova i m'han agafat, no, és allò de mica en mica, mica en mica, una sèrie de casualitats et porten a fer un programa de ràdio que ens apassiona i que ens encanta, no?
De fet, referent a aquesta injusta, no? Sí. Victòria o derrota per un cap només d'un cavall, tenim un oient, si vols, que el podríem escoltar.
Endavant.
A Argentina, a més a més.
Ui!
El tango por una cabeza me hace reflexionar sobre varios aspectos. El primero es el del personaje que relata los hechos, que culpabiliza al caballo por no haber llegado a ganar, por no haber entregado todo en el último instante antes de cruzar la línea de la meta. La culpa siempre es del otro. La culpa de haber perdido la apuesta no es de él que decidió apostarlo todo, sino del pobre caballo, ¿no? Ese es un primer punto de reflexión. Y eso me da pie a pensar en otra cosa. Uno nunca piensa ni le da valor al que queda segundo o tercero en una competencia. No se le da valor al sacrificio, a la entrega, al trabajo, a la pasión, a los sueños. Lo que importa es el que gana, nada más. Y ese es el punto más importante que creo que tenemos que trabajar como sociedad. Creo que tenemos que cambiar el enfoque y valorar el proceso y no solo el resultado. Tenemos que darle mucha importancia al camino recorrido, ya sea en el trabajo, en una carrera universitaria o el secundario o lo que fuera. Es importante valorar el esfuerzo y el proceso, no el resultado.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo...
Com són els argentins, eh? Què m'has dit? És un audio breu. Bueno, és un audio breu en argentí. Val? Moltes gràcies a Maxi Constantini, que, bueno, en aquest cas ens envia aquest audio des de Mendoza, Argentina, eh?
Correcte.
Això, escolta, és tot un luxe, és tot un luxe. I té tota la raó. Bueno, ho comentàvem una mica abans, no? Hi ha moltes coses a valorar. En aquest sentit, va, et demano, tens un altre microconte preparat? Home, i tant, suposat. Com puc dubtar-lo? Disculpa'm per dubtar-lo. Doncs, escoltem, un altre microconte, recordem que avui estem parlant d'aquest punt, d'aquest punt en què la pilota entra o no entra i és la victòria o la derrota. Alberto Gómez.
Mirando aquella foto, tantos años después, no lograba recordar a qué jugaban exactamente. ¿Quién ganó? Ni los nombres de todos aquellos compañeros de risas. Lo que no olvidaba era lo feliz que fue en aquella orilla, jugando en aquellos veranos.
Les sensacions, De vegades, bueno, és que és així, no? De vegades s'esvaeixen noms, s'esvaeixen persones, però la sensació...
Tu no te'n recordes del tot si guanyaves o perdries, no? O perdies...
Normalment jo seria de perdre, ja t'ho dic.
Bueno...
en general.
O per quan, no? No sé. Però no sé. Era lo de menos.
Doncs, clar, és aquest punt, no? És aquest punt de jugar. Mira, jo ara m'has fet viatjar. Jo recordo a la infantesa, després això no ho vaig mantenir massa, però sí que jugàvem a futbol, camps de terra, allà a Castelló. I sí que és cert, no recordo, moltes vegades, o sigui, no recordo si guanyàvem o perdíem. Recordo que ens ho passàvem molt bé jugant a futbol. I aquest és el punt, no? Aquest és el punt, viure les coses.
Si vols, anem a una altra partideta abans d'acabar. L'últim partidet de futbol... A la platja, també.
Vinga, ja ens endavant.
Lo mejor, recordaba, llegaba con el último gol. Cuando ya no podían más, cuando, al cruzar aquella línea sagrada, todos salían corriendo hacia el mar para seguir riendo, esta vez entre olas, antes de que el sol se escapase.
Alberto Gómez, sensibilitat en estat pura, dimecres cada 15 dies aquí al camí. Molts records, moltes suggerències internes que ens fas i dona gust escoltar-te. Recordem que podeu trobar tots aquests microcontes en el seu llibre Por un moment, libros.com, molt fàcil de trobar. Avui, amb aquesta idea, no? La idea de que hi ha moltes coses que pensem que controlem, no tantes, i que la vida moltes vegades, la felicitat o la tristesa, l'alegria o la llàgrima, doncs depèn de si la pelota entra o no entra. I tu has fet el cop perfectament, amb tota la intenció, però el vent que passa, no sé què...
El record.
És així.
I acabant al mar.
I acabant al mar. Alberto Gómez, moltes gràcies. T'esperem d'aquí 15 dies amb un altre tema i jugarem amb els teus microcontes, d'acord?
Avui amb Woody Allen i Gardel. Déu-n'hi-do,
eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Como quien no quiere, eh? Como quien no quiere.
Què dirien cadascú, eh? Bueno,
seria interessant.
Que els hem citat al mateix espai. Un plaer, realment.
Bueno, i nosaltres també, encantats de comptar amb tu. Nosaltres, què? Recollim.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel.
A stroll down the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair was black and her eyes were blue. And I knew right then I'd be taking the world down the Salt Hill prom with a golf. With a broken heart and a ticket home.